Baobab, amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Espai Gurú.
És dimecres i ens reservem 10 minuts per la reflexió. Ja ho saps, pensar en alguna cosa concreta d'aquest món canviant. Convidem persones que ens inspiren, que ens interessen, que saben del que parlen per aprendre i que ens facin pensar. Marc Casanovas és director de comunicació d'Ogilvy Barcelona, té 25 anys d'experiència en direcció de comunicació corporativa. Marc, benvingut al Pop-Up, què tal?
Moltes gràcies, bon dia i gràcies per convidar-me.
Tu em deies abans de començar que les agències de publicitat ja no són el que eren, no?
Correcte. Les agències s'han transformat, han viscut una transformació digital molt, molt intensa. De fet, el projecte Ogilvy Accelerator també és una startup dins de la nostra companyia. Tot va cap al digital, tot és digital, no? Per tant, l'audiència ja és digital i les agències han hagut d'incorporar persones expertes en data, persones expertes en matemàtiques, enginyers, gent que pugui ajudar a analitzar molt bé on és el consumidor i com fer arribar millor els missatges a aquest consumidor, perquè ara la comunicació és gairebé unipersonal.
En aquest món en el que vivim, i sobretot en el món de la comunicació i la publicitat sobretot, les bases de dades és el més important, no?
És importantíssim cuidar la teva base de dades, alimentar-la, enriquir-la, tenir cada cop més coneixement del públic que et dirigeixes per poder fer missatges publicitaris al màxim personalitzats per aconseguir l'objectiu principal, que és vendre, no? David Ogilvy, que va ser el fundador de la nostra agència, deia que si una cosa no ven, no és creativa, no? I al final aquest negoci està enfocat a vendre, no?
Aquests dies, és a començaments d'any, la gent comença a veure cap on anirà aquest 2017, gurus anteriors segurament es van equivocant, i amb digital cada vegada hi ha més gurus que s'equivoquen en el futur, perquè això va molt accelerat. Però si haguéssim de parlar de màrqueting, quines serien les principals tendències del màrqueting pel 2017? És això que deies tu, la personalització del contingut?
Sí, sobretot el consumidor ja és un consumidor únic. Abans disparàvem a un ramat d'ovelles i ara pots disparar ovella a ovella, no? I cada ovella és diferent, no? Això és molt important. Després, que això ho fem a través de múltiples canals, sobretot el mòbil, la televisió, la ràdio, multiplicitat de canals, no? Sobretot és comunicació i publicitat omnicanal. Transmèdia també, que s'han de pensar creativitats que funcionin a la tele, que funcionin al mòbil, que funcionin a les tabletes, que funcionin a la ràdio. També anem cap a un màrqueting de proximitat, l'anomenat geomàrqueting. Jo et puc impactar, sapiguem que ara estàs doncs, comprant aquí, no diguem noms, no? El centre comercial d'aquí a la vora, i sé que has entrat per la porta i et disparo una oferta al teu mòbil. Per què ho sé? Perquè t'hauràs registrat a la meva aplicació i sabré que en aquell moment estàs passant per davant de la meva botiga.
Aquesta és una idea que va sortir fa molts anys, que dèiem amb el Bluetooth, que si tenies el Bluetooth activat i entraves en un centre comercial, et començarien a arribar ofertes de botigues d'aquell centre comercial. Però jo crec que la gent va veure perillar la seva seguretat, no?, amb aquests impactes, i això no van transcendir. Què va passar amb això?
Bueno, crec que això cada cop més s'està treballant perquè sigui millorable. És a dir, jo si vaig per un centre comercial i m'arriba un impacte d'una marca que no és la meva, doncs possiblement em molestarà.
Però clar, si, és una agressió.
Si jo compro les camises amb una determinada marca de roba i aquella marca de roba sap que jo estic passant per davant o estic dins de la botiga i em fa una oferta en aquell moment per dir, mira, Marc, sé que estàs aquí, t'agraden les meves camises, compra'm en una perquè per tu te la faig més barata. Quan ens descarreguem aplicacions, com que no ens llegim les 200 pàgines que tenen de privacitat, la majoria d'aplicacions ja porten codis, que s'anomenen codis de DSK, que ja et geolocalitzen, no? Per exemple, nosaltres tenim una startup que es diu Moca, que treballa amb el Mobile World Congress. Tot congressista del Mobile s'ha de descarregar per tenir informació i poder accedir a l'aplicació oficial del Mobile. Què fa Moca? Rastrejar per on tot el que fan els congressistes i aplicar també geomàrqueting. És a dir, que si tu estàs interessat perquè abans omples un formulari en determinats temes del congrés, quan passis per davant d'un estant et diràs, escolta, en aquest estant hi ha això que t'interessa, no? Però és que, a més, aquesta informació, clar, el congressista va al mobile, però també es mou per la ciutat, amb la qual podem saber on van, què fan, on estan, per on es mouen, on surten.
Fa por, però que és veritat que arriben missatges personalitzats per tu, no? Coses que a tu t'interessen i que tenen a veure amb tu. Els últims anys, la gent de publicitat heu treballat molt amb el que en deien branded content i semblava que tot hagués de ser així, no? És a dir, continguts publicitaris, però, bueno, no sé si emmascarats, però com a notícies o com a informació. Què ha passat amb el branded content? Això continuarà o ha evolucionat?
evolucionat i cada cop jo crec que la frase aquesta famosa, continguts és el rei, seguirà sent, no? L'usuari, el client, el consumidor vol continguts de qualitat de les seves marques, no? I per tant també vol co-crear continguts, participar en aquests continguts, fer-los, compartir-los. En aquest sentit, el contingut està més viu que mai, no?
Potser el que sí que és evident que tots els que anuncis, tot el que ha funcionat últimament, és tot allò que té un relat, no?, de la història. La importància de la història, això en termes de comunicació, tant a nivell polític com a nivell publicitari, com a nivell periodístic, és el que està triomfant, no?
Evidentment, l'storytelling, l'anomenat storytelling, té molta importància. Si tu expliques una història que et sedueix i que t'arriba i que t'impacta, doncs té més possibilitats de que generi una venda, la que sigui, una venda perquè et votaré, una venda perquè et compraré, o perquè faré, o et seguiré perquè m'agrada molt les coses que tu m'ofereixes, no?
A nivell publicitari, vosaltres, Marc, com veieu el poder que tenen a hores d'ara les xarxes socials? És a dir, pel bo i pel dolent, no? Això de quina manera ho viuen les marques?
Jo sempre m'agrada ser positiu i ho hem d'enfocar per la part del bo, no? Ara mateix el 80% de les compres que fem les fem perquè algú a les xarxes ens ha recomanat, ho hem vist una recomanació, ja sigui en forma d'un contingut a Instagram o a Facebook o inclús al Twitter, no? Per tant, el consumidor té molt de poder com a influenciador i les marques volen aconseguir que els seus consumidors siguin ambaixadors de la seva marca, no? Que en parlin bé, que la recomanin i, per tant,
i que l'estimin, no?, també, no?
Exacte,
és una mica
exacte.
Que et sentis teva la marca, no?
Crear aquest vincle, no? I, per tant, i cada cop més la relació marca-consumidor és molt més directa. Inclús, no sé si les agències de publicitat desapareixerem, però cada cop més es pot fer aquesta comunicació sense masses intermediaris.
És un món canviant que nosaltres intentem seguir dia a dia des del Pop-Up. Gràcies, Marc Casanovas, és el director de comunicació d'Ogilvy Barcelona. Gràcies, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.